Notícies Migdia, amb Núria García.
Molt bon dia, són 2:15. Restriccions de mobilitat, d'aforament i en les reunions socials. Aquestes són les mesures que de forma unificada aplicaran als municipis de més de 100.000 habitants com Sabadell en cas que la incidència del coronavirus es dispari. És l'acord al qual han arribat els governs espanyol i madrileny i que s'estendrà a totes les comunitats autònomes. La proposta, això sí, es traslladarà al Consell Interterritorial de Salut, que n'haurà de donar el vistiplau, i la Generalitat ja ha avisat que continuarà aplicant les decisions que vegi més encertades en cada moment. El ministre Salvador Illa ha detallat en quines situacions caldrà aplicar mesures més dràstiques.
Todos los municipios con más de 100.000 habitantes, con una incidencia acumulada de 500 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, con una positividad en las PCRs que se efectúan superior al 10%, y con un índice de ocupación de UCIs en la comunidad autónoma de la que forman parte superior al 35%, tomen medidas.
Com afectarà tot plegat a Sabadell, on l'evolució de la pandèmia es manté estable amb una taxa de positius de 64 per cada 100.000 habitants? En parlarem d'aquí a pocs minuts amb Marta Ferrés, alcaldessa de Sabadell. És dimecres 30 de setembre. Arrenca el Notícies Migdia.
Titulars.
...53 positius de coronavirus aturen l'escorxador de Sabadell. Pràcticament la meitat de la plantilla s'ha vist afectada pels contagis. Així ho ha denunciat Comissions Obreres a la comarca, que atribueix la situació actual a la deixadesa de l'empresa Mapper Carns, explotadora de les instal·lacions. Josep Rueda, secretari general d'Indústria del sindicat, al Vallès.
I, bueno, pues, al final, quan tu insisteixes en que hi ha un problema de salut i de seguretat amb dos jornades de vaga, amb una denúncia als Mossos d'Esquadra, amb una denúncia especial de treball, i no fan res, és que primen claríssimament la producció a la salut dels treballadors. És que no n'hi ha una altra explicació. Jo no sóc capaç de donar una altra explicació.
Comissions posarà el cas en coneixement de la Inspecció de Treball de la Generalitat perquè faci prendre mesures a l'empresa. Les companyies de teatre locals es presenten al gran públic en una nova edició de la Gala Star, un certamen que enguany, a conseqüència de la Covid-19, també s'ha hagut de transformar i es farà de forma telemàtica. Agustí González, coordinador de la gala, ha explicat què es podrà veure. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Cada teatre mostrarà, diguéssim, el que té previst per fer la temporada. Coses noves, perquè ja estaven, diguéssim, assajant-se, o coses, diguéssim, de repetició de la temporada passada, perquè no hi ha hagut temps material a poder fer, a preparar nous espectacles.
La gala es podrà seguir per YouTube a partir de les 8 del vespre. Esports, Adri Cuevas s'ha entrenat amb normalitat en el dia de tornada a la feina del Centre d'Esport Sabadell. El migcampista andalús, ja recuperat de la seva lesió, podria debutar aquest diumenge a les 4 contra l'Espanyol. El club, mentre avui ha realitzat la visita institucional a les millores de la nova Creu Alta, segueix pendent del futur de Shinji Kagawa. En les pròximes hores hauria de fer-se oficial la rescisió del mitjapunta japonès de 31 anys amb el Real Zaragoza.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Obrim la pàgina de serveis i anem primer de tot a la previsió del temps. Jordi Dia, molt bon dia.
Hola, bon dia. Aquesta tarda tindrem ambient assolellat arreu de Catalunya. El cel estarà serè o poc ennuvolat pel pas d'alguns núvols alts i també es poden formar alguns núvols baixos a partir del vespre a punts del litoral, especialment al sector sud. La temperatura avui tornarà a ser alta, farà caloreta a primera hora de la tarda. En general, la màxima es mourà entre els 23 i els 27 o 28 graus. Potser serà una miqueta més baixa cap al Pirineu. El vent, en general, de moment serà fluix. Demà el temps ja començarà a canviar, hi haurà més núvols i pot caure alguna primera precipitació cap al Pirineu més occidental i també a la tarda al quadrant nord-est, i serà divendres quan el pas d'un front ens porti un descens acusat de la temperatura, també vent fort i pluja arreu de Catalunya. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Situació al transport públic. Cristina Adrián, des del Transmet, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Primer de tot, hem d'advertir als usuaris que per treballs d'infraestructura de DIF a l'estació Barcelona Sants, en apropar-se a l'estació dels trens, incrementen el temps de recorregut entre 15 i 30 minuts a la R2. Sense deixar rodalies, recordar que hi ha afectacions per obres de millora a les línies R1 i R4. Les restes línies de rodalies, metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat circulen en aquests moments amb normalitat per l'àrea metropolitana. I això és tot de moment, des del Centre d'Informació Transmet. Molt bona tarda.
Gràcies, Cristina. Molt bona tarda. I pel que fa a la situació del trànsit, aquesta hora situació força tranquil·la a la xarxa viària catalana. Segons informa aquesta hora al seu web el Servei Català de Trànsit, no hi ha incidències i s'ha solucionat la situació que aquest matí s'havia produït a la C7 amb un carril tallat a l'altura de Cambrils, però aquesta situació, com diem, ha quedat completament normalitzada ja. Passen 6 minuts i mig de 2 quarts, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Sabadell té una taxa de 64 positius per cada 100.000 habitants, de forma que queda molt lluny del llindar d'incidència de 500 casos que Sanitat fixarà per tancar perimetralment un municipi de més de 100.000 habitants. És l'estratègia que es portarà avui al Consell Interterritorial de Salut i que també inclou criteris com un percentatge de positius superior al 10% durant les 2 setmanes prèvies i una ocupació de les UCI superior al 35%. Amb els números a la mà, la ciutat, Sabadell, es troba molt lluny encara d'haver d'aplicar, per exemple, restriccions de la mobilitat. Però com veu la proposta pactada entre el govern espanyol i la Comunitat de Madrid, l'alcaldessa Marta Ferrés? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Creu que aquesta estratègia coordinada s'hauria d'haver parlat amb totes les comunitats autònomes en lloc de pactar-la bilateralment amb Madrid?
Bueno, jo crec que el que ara es tracta és veure aquesta tarda com va el Consell Interterritorial, avui a les 4, intentar doncs això, no?, que aquestes mesures es puguin pactar amb tothom, aquestes o de l'índole que es creguin, i més enllà d'això jo crec que el que s'espera de nosaltres, dels polítics en general, independentment de quina institució representem, és que no ens tirem els plats pel cap i que en un moment de pandèmia com la que actualment estem vivint, que el que es tracta és de remar tots cap a la mateixa direcció. Jo això és l'únic que entenc. Crec que és el que també necessitem des dels ajuntaments, que es posin d'acord i que ens diguem una mica entre tots, i sobretot els que hi entenen i els que tenen les competències, no?, que és l'Estat i la Generalitat, doncs què és el que s'ha de fer, i a partir d'aquí, com et deia, deixar-nos de tonteries i poder doncs remar tots en la mateixa direcció.
En tot cas, com veu que es puguin aplicar uns mateixos criteris, en aquest cas pels municipis més grans de 100.000 habitants, com és el cas de Sabadell?
Bé, sí, és evident que si la situació epidemiològica es compliqués, cosa que ara mateix, com bé comentaves ara quan ho explicàveu, doncs no estem en aquesta situació, és evident que si les dades doncs en algun moment es torcen, s'han de prendre mesures. És a dir, jo crec que això és una de les coses que en aquests mesos que ja portem de pandèmia tots hem vist, no?, que si no fem res la situació doncs tendeix a complicar-se, que si es prenen mesures la situació es recondueix, no? Per tant, és evident que s'han de prendre mesures. Una altra cosa és quin tipus de mesures, no? I aquí jo crec que aquí ens hem de fiar molt també doncs del que diguin els epidemiòlegs i de l'experiència que tenim cadascú doncs, en les nostres ciutats, en els nostres barris que també coneixem, i escolta, això funciona, per tant, tirem endavant. I també ser conscients, Núria, d'una altra cosa que jo crec que no expliquem prou, no?, que de vegades estem en una situació que ningú coneix, que tot i que portem doncs, ja uns quants mesos de pandèmia, no?, ara ens ve l'hivern a sobre i hem de veure què passa a l'hivern, i que per tant potser es prendran mesures que després no són útils i haurem de dir, mira, hem fet això i això no ha servit per res, per tant ho deixem de fer, i altres doncs, que es proven i veiem que funcionen i les tirem endavant. Jo crec que això també ho hem d'explicar. No? Ningú té una bola màgica i, per tant, això també va una mica de veure què és el que funciona i el que funciona seguir i el que no, doncs deixar-ho de fer.
Pel que sembla i pel que sabem fins ara, al final les mesures no serien molt diferents a les que ja coneixem tots plegats, eh? Seria tornar, per exemple, a una fase 1 o 2, no?, del confinament?
Sí, jo crec que diguem, el que són les receptes que s'han de fer les tenim clares, perquè doncs, ja les hem anat experimentant, que al final s'acaba traduint en tots plegats baixar l'activitat, no? Deixa'm-ho dir així, des del punt de vista de la mobilitat, del contacte, no? I per tant això al final s'acaba traduint doncs, en aquestes mesures, no? de transport, de no bellugar-te d'una zona a l'altra, d'aquests elements, no? que tots ja hi estem fins a cert punt entrenats, no? Per entendre'ns. Després d'aquí, doncs, evidentment, s'ha d'acabar d'ajustar cada cas i com et deia, doncs, anar mirant si aquestes mesures funcionen i serveixen per reconduir la situació, doncs, seguir i evidentment, si n'hi ha doncs, que no funcionen, doncs, deixar-les de fer.
Aprofito que la tinc al telèfon per demanar-li una valoració sobre l'anunci que ha fet avui també el govern espanyol sobre la suspensió dels objectius de dèficit per al 2020 i el 2021 als ajuntaments. És una bona notícia?
Sí, mira, tot just ara l'estava llegint perquè abans també hi ha hagut algun company vostre i d'algun altre mitjà que també em preguntava i per tant ara que he acabat estava al despatx i estava llegint el titular, per tant no sé més que el titular, jo crec que s'ha de llegir la lletra petita, però evidentment tot el que sigui, doncs, com sembla ser, que és, ja et digui, esperes de veure com es desenvolupa això, perquè més enllà de la premsa el que cal és al final el decret, no, on s'explica, tot el que sigui, doncs, flexibilitzar mesures perquè els ajuntaments, doncs, òbviament tinguem més llibertat a l'hora de poder fer front a aquesta pandèmia des d'un punt de vista econòmic, crec que és una bona notícia.
Quin marge de maniobra, pels càlculs que vostès tenen sobre aquests romanents, quin marge de maniobra tenen?
Doncs no t'ho puc respondre, això, Núria, ara mateix, perquè, com et deia, ara això ha sortit al titular a la premsa, però caldrà veure com s'acaba traslladant en aquest Real Decret o en el format doncs, que es decideixi per part del govern i, per tant, a partir d'aquí es faran números.
Doncs veurem quins són aquests números de ben segur molt aviat quan l'Ajuntament també hagi fet els seus càlculs i hagi llegit, com deia l'alcaldessa, aquesta lletra petita del decret. Marta Ferrés, gràcies per atendre la trucada del Notícies Migdia. Bon dia.
Bon dia.
Continuem parlant de coronavirus perquè avui hem conegut que l'escorxador de Sabadell ha hagut d'aturar l'activitat per 53 positius de Covid-19 a l'empresa Mapper Carns, que explota l'equipament. El sindicat Comissions Obreres, que ho ha denunciat avui, portarà el cas a la Inspecció de Treball de la Generalitat perquè prengui les mesures oportunes. Pau Durant, molt bon dia.
Bon dia, Núria. El secretari general de la secció d'indústria del sindicat a la comarca, Josep Rueda, ha afirmat que la situació és el resultat de la falta de mesures de seguretat que arrossega l'empresa des de l'inici de la pandèmia.
No tenim cap tipus d'explicació i no tenim cap tipus de comunicació amb l'empresa. Jo crec que poden donar poca explicació, perquè torno a dir, no han fet absolutament res. Nosaltres no ens consta que hagin negociat amb els nostres membres del comitè d'empresa, que són de Comissions Obreres, i això ho podem constatar, cap tipus de protocol de Covid, amb la qual cosa no ens hem pogut sentar per discutir les entrades, les sortides, l'aforo dels menjadors, els aforos dels postos de treball i dels vestuaris.
Els 53 positius, tots de la secció de matadors, s'han descobert després que Mapper Carns hagi realitzat PCR a tota la plantilla d'uns 100 treballadors. Ara el sindicat li exigeix que negociï un protocol per garantir la distància de seguretat entre els treballadors, evitar la massificació de zones com el menjador o els vestidors i esglaonar les entrades i sortides. Aquesta no és la primera vegada que Comissions Obreres denuncia la mala praxi de l'empresa. Al mes de març ja van portar la Inspecció de Treball perquè obligaven els treballadors a compartir els EPIs. Aleshores també van convocar una vaga de 2 dies. Ara, de moment, només confien en que els companys es recuperin el més aviat possible i després ja es plantejaran si convoquen noves protestes.
Més coses, l'helicòpter del SEM amb base al Taulí acaba d'estrenar la primera càpsula d'aïllament del pacient de tot l'estat. L'anomenada càpsula ISOARC N36-7 permet els trasllats aeris de pacients amb malalties infeccioses, com pot ser el coronavirus, sense risc de contagi ni pels sanitaris ni pels tècnics. El primer usuari de la càpsula ha estat un pacient que es va traslladar de l'Hospital de la Cerdanya fins al de Sant Pau el 15 de setembre passat.
El SEM va adquirir la càpsula mes de juliol després de mesos de tràmits encetats durant la pandèmia del coronavirus. Ara ja està a punt per assumir possibles rebrots i dona més opcions pels sanitaris. Segons el doctor del SEM, Andrei Rodríguez, fins ara els pacients de malalties infeccioses només es podien trasllada d'una manera.
La major part dels casos d'alto risc de contagio s'intentava sempre fer per un traslado terrestre, ¿no? Porque la diferencia, digamos, en traslado terrestre, en una ambulancia convencional, tú tienes el equipo sanitario asistencial que está en la parte trasera de la ambulancia y el equipo, digamos, del técnico o los conductores en la parte delantera. Estaban aislados, por decir así. En el tema del helicóptero, este aislamiento no es tan fácil. Dentro de la misma cabina prácticamente está todo el equipo, tanto los pilotos como la parte sanitaria.
La càpsula és una mena de llitera coberta amb material transparent i amb obertures on els sanitaris poden introduir els braços en cas d'haver d'actuar sobre el pacient. Rodríguez ha explicat en quins casos es podria fer servir aquesta càpsula.
Justamente pensando en los pacientes graves que necesitan un traslado urgente de algún sitio más alejado de los hospitales terciarios. Entonces, en base a esto, es que se ha pensado en esta cápsula. Esta cápsula ya existe hace varios años en el mercado en otros países. Sin embargo, aquí en Cataluña y en España, de momento nunca se ha utilizado porque no ha habido la necesidad, básicamente. Entonces, ahora que justamente estamos con todo el tema de la pandemia y demás, se ha implementado la cápsula, que es una cápsula que tiene como objetivo aislar al paciente del resto de la cabina de traslado del paciente, en este caso el helicóptero.
Tot i les possibilitats que ofereix la nova càpsula, Rodríguez no creu que se'n faci un gran ús, ja que només és viable per casos molt greus.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Són 2:15. El president de l'associació Àmbit de la B30, el també alcalde de Mollet, Josep Monràs, ha defensat que el pol industrial que hi ha repartit pels dos vallesos és un dels principals motors econòmics del país i també del sud d'Europa. Per aquest motiu, des de l'entitat que presideix, demanen inversions en infraestructures al territori, des de la millora dels serveis ferroviaris a una nova connexió viària com el Quart Cinturó, però amb un traçat de consens.
Des dels Vallesos som conscients del potencial econòmic que representa el pol industrial que tenim a la comarca, però per continuar sent una de les zones més rellevants del sud d'Europa fan falta inversions. Josep Monràs assegura que el Departament de Territori té sobre la taula un pla d'infraestructures, sobretot en matèria de mobilitat ferroviària.
La cadència de pas que tenen que tenir aquests trens ha de ser constant. Això què provoca? Provoca que es tingui que agafar menys el cotxe privat i, per tant, això també contribueix de manera col·lateral a millorar el medi ambient a tot el nostre entorn. Per tant, són elements absolutament relacionats. Objectiu final, continuar potenciant aquest territori a nivell econòmic, que continuï sent atractiu per moltes empreses que es puguin implantar i que les pròpies que hi són puguin créixer perquè veuen que la seva mobilitat està garantida a nivell de mercaderies i els seus treballadors es poden desplaçar amb facilitat.
Ara bé, de forma paral·lela, Monràs també defensa que cal millorar la connexió del transport de mercaderies per carretera. Tot i això, no vol anomenar-lo Quart Cinturó, sinó buscar un nou traçat que sigui respectuós amb l'entorn natural de la comarca. Creu que sense aquestes millores, el motor industrial dels Vallesos està en perill. A part de demanar més inversions a la Generalitat, des de l'Associació Àmbit de la B30 estan fomentant les trobades entre les empreses perquè es coneguin. D'una banda, per crear noves sinergies, perquè no s'hagin de buscar socis lluny del territori, però també per fomentar l'economia circular. I és que els productes que per una empresa són residus, d'altres els poden utilitzar com a matèria primera.
De buscar aquestes sinergies entre els diferents actors i sectors de manera de generar, diguem, ser més eficaços i més eficients a l'hora d'elaborar productes i a l'hora que aquests productes puguin generar, diguem, residus i que aquests residus puguin retornar a la circulació en el mateix circuit de l'elaboració del propi producte.
L'associació està formada per 23 municipis vallesans i 53 organitzacions, entre les quals diversos centres d'investigació i recerca, com la Universitat Autònoma de Barcelona. Fa 8 anys que està en marxa per defensar els interessos del pol industrial vallesà.
El projecte Recuperem per reaprofitar els àpats que no s'arriben a servir als menjadors escolars aspira a augmentar els centres participants d'aquest curs. La iniciativa del Consell Comarcal del Vallès Occidental comptava fins ara amb 38 escoles adherides de 13 municipis diferents i aquest curs s'hi podrien sumar almenys dues poblacions més, Sant Quirze i Palau-Solità i Plegamans.
Són els dos municipis que estaven a punt d'incorporar-se al Recuperem el mes de març passat, però amb l'esclat de la pandèmia va quedar tot aturat. De fet, tornar a agafar el ritme del projecte està costant arran dels canvis introduïts a les escoles pel coronavirus. Així ho ha apuntat la tècnica del Consell, Cristina Marquès, en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Està sent una mica complicat en el sentit de que les escoles han de seguir molts protocols pel tema del coronavirus. Llavors, estem donant un marge perquè també les empreses puguin fer totes les mesures que reclama el virus i a partir d'aquí pues, tornar a iniciar el nostre projecte.
Marquès confia que de cara a l'octubre Recuperem haurà recuperat el ritme habitual i es podran reprendre els tràmits per arribar a més municipis, com per exemple Sabadell.
No, com que s'han d'articular diferents factors i actors, perquè hi ha les escoles, hi ha el municipi, hi ha l'entitat que ho ha de regular, bueno, en algunes converses anteriors al final no es va produir tota la roda, però ara tornem a iniciar contactes i esperem que que sí, que no hi haurà cap problema. Segur que tenim Sabadell també sumant-se en aquest projecte.
Segons dades del Consell Comarcal, el curs 2017-18 es van lliurar més de 8.500 àpats cuinats a 725 famílies vulnerables de tota la comarca i es va evitar que es llancessin 3.673 quilos de menjar a les escombraries. Són dades que hem conegut coincidint amb la commemoració aquesta setmana del Dia Internacional de la Conscienciació sobre la Pèrdua i el Malbaratament d'Aliments. Segons dades de l'Associació de Fabricants i Distribuïdors, a l'estat espanyol es llença un 4,6% de tots els aliments que es compren, cosa que suposa l'equivalent a 26 milions de quilos i litres anuals. D'altra banda, la gran distribució assegura que ha reduït en un 45% l'índex de residus alimentaris des de 2013.
I afegim un parell de punts més. Ciutadans Sabadell demana al govern local que sol·liciti ensenyament l'aplicació opcional de la jornada contínua en els centres educatius.
El portaveu del grup municipal, Adrián Hernández, afirma que aquesta mesura permetria ajustar-se a la realitat laboral, social i de conciliació que busquen les famílies. Així s'evitaria la interrupció de la jornada lectiva que suposa l'horari de menjador actual i es reduirien a la meitat el nombre d'entrades i sortides en el centre, evitant d'una banda el nombre d'aglomeracions a les portes dels centres i desplaçaments excessius de l'altra.
Presentació de la novel·la Abans de les 5 som a casa Sabadell.
Es tracta del llibre guardonat amb el 40è Premi BBVA Sant Joan de Literatura Catalana. La presentació es farà aquest vespre a partir de les 7 a l'Espai Cultura Fundació 1859 i comptarà amb el seu autor, Albert Forns.
Continuem en matèria de cultura perquè aquest vespre a les 8 Sabadell torna a aixecar el taló dels seus teatres. Sabadell aixeca el taló, donarà el tret de sortida de la temporada de les companyies que formen part de la Sabadell Teatre Associació, és a dir, del Teatre La Faràndula, el Sant Vicenç, el Sol i també el Cérvol. Enguany, però, aquesta gala s'adapta a la nova normalitat, Pau, i es realitzarà de forma totalment telemàtica.
Sí, el teatre principal avui no serà l'escenari d'aquesta gala, sinó que l'acció es traslladarà al barri de la Creu Alta, al Sant Vicenç. Des d'allà, els actors i actrius d'aquestes quatre entitats presentaran les novetats d'aquesta temporada. El públic, però, no podrà gaudir-ho presencialment des de les butaques del teatre com en anys anteriors. Avui l'espectacle s'haurà de seguir a través del canal de YouTube de l'associació. Agustí González, coordinador d'aquesta gala, ha explicat que tots els assajos s'han complicat a causa de les restriccions per aturar els contagis de coronavirus.
Es fa des del Teatre Sant Vicenç, diguéssim, amb un directe. Llavors hi ha moltes coses que han hagut de fer gravades degut, perquè, clar, no s'ha pogut assajar tot el que es voldria degut a que estaven tancats els locals per lo de la pandèmia. Quan hem hagut d'anar improvisant una mica sobre la marxa i abans de vacances d'agost vam arribar a la conclusió que si es pogués fer més o menys ara, al setembre, com que no hi havia temps de reacció, doncs ja vam decidir el que sortirà aquest vespre a primers d'agost.
Pel que fa a la temporada teatral d'aquest any, les entitats han decidit guardar forces i material i seguir amb el programa que el març passat van deixar en stand-by. El Teatre del Sol estrenarà aquest octubre l'obra La Trama, mentre que el Sant Vicenç aixecarà temporada amb l'obra No sé què vull. Pel que fa al Cérvol, aprofitaran aquests pròxims mesos per assajar la peça que presentaran davant del públic el mes de febrer i els actors i actrius de La Faràndula donaran el tret de sortida de la temporada el mes de desembre amb Els Pastorets. Tot i aquest daltabaix en la programació, González ha volgut remarcar que s'ha lluitat molt des de les entitats perquè aquest any els teatres sabadellencs poguessin acollir públic.
No solament eren les representacions, sinó que eren els locals socials que estaven tancats per lo de la pandèmia, amb la qual no es podia assajar. Inclús alguns assajos, alguns això es havien fet, inclús via a través del Zoom, no via telemàtica. Bueno, cadascú s'ha anat inventant, buscant la manera de poder tirar endavant i doncs, mantenir doncs, que el Teatre Sabadell doncs, és, que el Teatre Sabadell és viu. És així.
Tothom que vulgui seguir l'espectacle Sabadell aixeca el taló ho podrà fer a partir de les 8 del vespre a través del canal de YouTube de la Sabadell Teatre Associació.
I ara parlem de literatura perquè les Dames del Crim, col·laboradores del programa al matí de Ràdio Sabadell, han anunciat que estan enllestint la tercera edició del Festival Sabadell Negre. Aquestes lectores d'aquest gènere literari van tenir la idea arran d'un club de lectura, i ara la programen pel mes següent, l'octubre, entre els dies 13 i 17. Compten posar les mesures de seguretat habituals en aquests temps i es contempla el pla B de passar-ho tot al format virtual si la pandèmia no permet fer servir l'espai escollit, la llar del llibre.
Caldrà inscripció prèvia, l'aforament serà limitat en funció del que el gremi de llibreters acabi decidint. Potser es queden al 50% o bé s'estira fins al 70%. De moment compten amb l'escriptora Marta Loss i també amb Andreu Martín i Alexis Radelo, inscrits en un projecte que es diu Afinitats Selectives, patrocinat pel Ministeri de Cultura. Pel llibreter Joan Fàbregas, qui posa el lloc del festival, és positiu que el Ministeri es recordi d'ells.
Normalment això no passa, o no havia passat mai. Llavors és d'agrair que ara finalment se'n recordin, doncs, de que les llibreries existeixen, que és un canal de transmissió de cultura molt important, que està al peu del carrer, que està obert cada dia de l'any i que hi pot entrar tothom, hi pot anar tothom, i per tant és important que pugui haver-hi aquest diguem, intercanvi cultural entre les diferents sensibilitats que hi ha.
Si bé l'edició d'enguany perillava arran de la pandèmia, l'experiència positiva del Club de Lectura en format virtual ha animat a les dames del CRIM, Rosa Maria Arné i Lídia Urrutia, a arribar fins aquí.
Vam anar fent cada mes el Club de Lectura de manera virtual, el qual també ens va permetre als dos autors que ja teníem, que aquests haguessin vingut a la llibreria, doncs es van connectar, però llavors el mes de juny vam poder tenir el Domingo Villar, que com que és de fora, si no hagués sigut d'aquesta manera, no l'haguessin pogut tenir, segurament. O sigui que, bueno, la pandèmia també ens ha ajudat.
Són els avantatges de les tecnologies que
a transitar per camins diferents, vull dir, a explorar noves possibilitats. No és el que més ens agrada, però és el que hi ha ara en aquest moment.
El programa del festival compta també amb una taula de còmics de Sabadell Còmics, una masterclass amb Albert Beorleg i Esperant Cinema, que parlarà sobre la pel·lícula Casablanca. Hi participarà també l'escriptor Ferran Grau, que presentarà el seu llibre L'hivern del Coyot, i Irene Solanic amb l'obra Paraules de mort. Com a novetat, el cartell d'aquesta edició ha sorgit d'un concurs proposat pels alumnes de Batxillerat Artístic de l'Institut Vallès, i la guanyadora ha estat Michelle Paez, qui rebrà el premi durant el Sabadell Negre.
Ràdio Sabadell es multiplica per 3.
Recupera el teu programa preferit, torna a escoltar aquella secció que tant t'agrada o busca aquella entrevista que et vas perdre.
Ara ens pots trobar a la teva plataforma preferida.
Ràdio Sabadell és ara Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Busca'ns allà i gaudeix dels teus continguts preferits.
Ràdio Sabadell, a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
Ràdio Sabadell. Escolta'ns, arribem a tu.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Recte final de Notícies Migdia, que fem un cop d'ull a l'actualitat més enllà de la ciutat. Llum verda al decret que converteix el vicepresident Pere Aragonès en el substitut de Quim Torra després de la seva inhabilitació.
El decret que ja s'ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat estableix que Aragonès té les atribucions de la presidència de la Generalitat d'acord amb els límits propis d'una substitució i d'un govern en funcions de conformitat amb la llei 13/2008 i la resta de l'ordenament jurídic. El decret també ratifica el personal eventual que depèn de la presidència de la Generalitat. Està firmat per tots els consellers del govern en funcions.
Brussel·les ha criticat el bloqueig a la renovació de la cúpula judicial a Espanya.
En l'informe sobre l'estat de dret publicat aquest dimecres, la Comissió Europea lamenta que encara no s'han nomenat els nous membres del Consell General del Poder Judicial i recull la crida d'associacions professionals exigint la seva renovació. La Comissió Europea també qüestiona el nomenament de la Fiscalia General de l'Estat per part del govern espanyol. L'informe de l'executiu europeu, que examina per primera vegada el sistema judicial, la corrupció i la llibertat de premsa a Espanya, no diu res sobre l'afer català ni els presos.
Donald Trump i Joe Biden, cara a cara en el primer debat presidencial televisat.
El candidat demòcrata ha acusat el president dels Estats Units i candidat a la reelecció de ser un irresponsable, un pallasso i un titella de Putin i de posar en risc la vida dels nord-americans durant la pandèmia. L'exvicepresident Biden l'ha titllat del pitjor president dels Estats Units perquè, segons ha dit, ha deixat el país més dèbil, malalt, pobre i dividit.
Fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb la Rocío García a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora a partir de les 4 als butlletins i a les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.